Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julven. I el Partit Socialista ni Junts per Catalunya han signat el compromís del Sindicat de Llogateres per aprovar el decret del govern que regula el lloguer de temporada. El moviment en defensa de l'habitatge critica que no vulguin donar suport a aquesta regulació que evitaria la fuga de pisos de lloguer al mercat turístic. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El sindicat de llogateres és molt crític amb el paper del Partit Socialista. El moviment no entén que els socialistes no donin suport a aquest decret de la Generalitat quan s'ha fet per complementar i tapar els forats que deixava la llei per controlar el lloguer aprovada pel govern de Pedro Sánchez. Marcos Bartolomé, portaveu del sindicat de llogateres, considera que el PSC i Junts s'han col·locat al costat dels especuladors.
És una mala notícia que el PSC i que Junts no siguin aquí avui, perquè això sembla dir que han triat bàndol i que han triat el bàndol dels especuladors que ens volen fer fora de casa amb l'estafa dels lloguers de temporada. Senyor Illa, senyor Puigdemont, de debò voleu tombar un decret que es carrega la regulació de lloguers de temporada? De debò voleu tombar un decret que evita que a Barcelona una habitació costi 600 euros...
El sindicat de llogateres manté les portes obertes al PSC i a Junts per si volen signar el compromís, que sí que han signat a Esquerra, els Comuns i la CUP. Però també avisen que si no ho fan, s'encarregaran d'alertar els votants quins partits defensen el dret a l'habitatge i el lloguer regulat i quins protegeixen els interessos dels propietaris i els especuladors.
Moltes gràcies, Pau. I enmig de la campanya electoral, Junts per Catalunya insisteix que no aprovaran els pressupostos generals de l'Estat si Catalunya no pot gestionar el 100% dels impostos que genera. El candidat del partit, Carles Puigdemont, carrega contra Esquerra Republicana per no haver pressionat prou el govern espanyol i diu que és injust que els catalans paguin la rebaixa d'impostos que està aplicant la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Els catalans hem de deixar de pagar les rebaixes d'impostos de la senyora Ayuso, per dir-ho clarament. No els hi pagarem les seves rebaixes d'impostos. I com ja hem dit, no és just que per ser incapaços de defensar allò que és nostre davant del govern de l'Estat, els catalans i les catalanes hagin de pagar més.
Puigdemont també aposta perquè Catalunya sigui pionera en la indústria i s'avanci en la transició digital i verda. I encara sobre aquesta campanya, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, no se'n refia de les darreres declaracions del candidat socialista Salvador Illa, que en un acte de campanya d'aquest matí ha descartat obertament un acord d'investidura amb Junts.
Cuando el señor Pedro Sánchez tenga que elegir entre los apoyos que le garantizan su silla en la Moncloa o el sillón del señor Illa en la Generalitat, va a elegir su silla en la Moncloa y dejará al señor Illa colgado de la liana, y eso lo sabemos nosotros, lo sabe el señor Illa y sobre todo lo sabe Puigdemont.
Carrizosa afegeix que ella està fent cants de sirena permanents amb l'independentisme i avisa que Ciutadans no donarà suport a un candidat que al mateix temps tingui el suport dels partits independentistes. I en clau econòmica, l'empresa catalana Puig ha debutat aquest divendres a la borsa amb una pujada del 4,2%. El preu per acció ja ha superat el de sortida, que era de 24,5 euros, una xifra que implica una capitalització borsària de 13.920 milions d'euros. Es tracta, de fet, de la sortida més gran al mercat borsari europeu de l'any. La sortida a la borsa d'aquest gegant propietari de marques com Paco Rabanne o Carolina Herrera és la més gran d'una empresa catalana des del salt de Cellnex l'any 2015. Les accions de la companyia ja cotitzen a les borses de valors de Barcelona, Madrid, Bilbao i València. I és que la previsió en què treballa la companyia de fragàncies i cosmètica és que la família conservi el 71% dels drets econòmics de la societat i el 92% dels drets de vot. La 1:04, plana esportiva en futbol. Barça i Girona juguen demà a la segona plaça de la Lliga quan queden 4 jornades. Per acabar aquesta competició, torna el derbi català de primera divisió. Serà demà 6:45 de la tarda. En joc hi ha la segona posició que assegura una presència a la propera edició de la Supercopa d'Espanya. Ara mateix, de fet, només 2 punts separen Barça i Girona en aquesta classificació. Aquesta hora comencen les rodes de premsa dels dos entrenadors, Xavi Hernández i Michel Sánchez. N'estarem molt pendent del Girona. Per cert, que abans del duel contra el Barça estarà molt pendent del que passi aquesta nit al camp del Getafe. Cobra la jornada avui enfrontant-se a l'Atlètic Club de Bilbao. I una darrera informació d'última hora esportiva en tennis. Carlos Alcaraz finalment no jugarà als Masters 1000 de Roma per una lesió. Ell mateix ho ha comunicat a través de les xarxes socials fa uns minuts, explicant que pateix un edema muscular al colze. De fet, aquesta lesió ja li va donar força problemes en el darrer torneig disputat aquesta setmana a Madrid. La baixa d'Alcaraz a Roma Coloma s'ha d'entendre com una mesura de prevenció de cara a un dels grans objectius de la temporada, Roland Garros, el segon gran slam de l'any que tindrà lloc a París. Serà el 20 de maig al 9 de juny, on Alcaraz buscarà allà sumar el tercer títol de gran slam. Doncs amb aquesta informació acabem, més notícies d'aquí una hora a les dues. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Per no dir lo de que comença per xup i acaba també per xup. Carmel de Pal. És que com no he de donar gràcies de vindre en esta ràdio, que aprenc coses cada dia? I com no vull desconcentrar això tan xulo que esteu explicant...
Marxes.
Marxo. No, perquè
te'n
si...
Te'n vas. Has de dir te'n vas, que si no el Virgili et farà... Saps que no es pot dir marxo?
Virgili, me'n vaig perquè tinc ganes de saborejar un Carmel de Pal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Set minuts que passen de la una. Seguim amb la Júlia Elias i la seva secció de Premsa Rosa, i ens acompanya també l'Olma Giró, i ara s'ha afegit l'Albert Feixas.
Com Albert, esteu?
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Vens a fer una mica de safreig amb
nosaltres?
Vinc
a fer una mica de safreig. M'encanta fer safreig.
Molt bé, molt bé. Abans hem avançat el titular, que ara continuarem explicant. Bàsicament, una companya de feina de la Clara Xia ha explicat com es va conèixer en Piqué i ha donat molts detalls, no, Júlia?
Exacte. Tots sabíem que Clara Xia i Gerard Piqué es van conèixer en una discoteca molt famosa d'aquí a Barcelona, La Traviesa, que molta gent no sé per què no diu el nom, però és La Traviesa.
La Traviesa, de
sí,
la Liada.
Saps quina és? És just davant del Sutton.
Tosset.
Sí.
Carrer
sí.
Tosset, no?
Sí, just davant del Sutton.
Gerard Piqué no sortiria a un altre carrer que no fos Tosset, també t'ho dic.
Exacte, és davant, just davant del Sutton. Bé, doncs aquesta companya explica que ella va començar a treballar a la vegada amb Clara Xia, i ella explica que en aquesta discoteca, pel qui ho portava, els managers i tot, era una discoteca on sí que hi anaven molts personatges coneguts, futbolistes, tenistes, cantants, o sigui, gent així del merder, que dic jo. Bé, quan va començar a venir Gerard Piqué, amb Clara Xia sí que es portava... És el que explica la noia, perquè, que no ho he explicat, la noia ha fet com uns vídeos a TikTok, un Get Ready With Me, explicant com va conèixer la Clara Xia.
També et dic, quines ganes de tenir seguidors.
Ah,
i gent,
no, i ara us explicaré una cosa, perquè jo vaig parlar amb aquesta noia, ara us explicaré una cosa.
Ah, sí?
Sí, li vaig escriure perquè em donés...
Informació de primera mà.
Exacte, li vaig escriure perquè em donés informació. Pues la cosa és que aquesta noia, és veritat que ara s'ha volgut fer influencer o tiktokera, el que sigui, i jo que t'ha agafat aquest ganxo per aconseguir seguidors. Això és... Està claríssim.
Està clar.
I, bueno, el que explica, que quan va començar a treballar, ella... la relació de Piqué i Clara Xia la veia, pues, normal. És veritat que Clara Xia es portava molt bé amb els mànagers d'aquella discoteca i potser tenia més bona... Això li feia que tenia més bona relació, pues, amb Piqué, o hi havia més confiança. Però la noia explica que des d'un principi veia una relació molt normal, perquè en aquell moment és important recordar que Clara Xia tenia parella.
Ah, sí?
Sí.
Sí, sí. Bueno,
si i els
Piqué,
dos estaven emparellats.
I Piqué també.
Els dos tenien parella.
M'encantaria tant que la Shakira acabés amb l'ex de Clara Xia o fent una cançó, com a mínim, una col·laboració. A veure, treu el seu fill, que no és cantant, a cantar una cançó que treia l'ex de la nòvia del seu ex. Allà la cançó, m'encantaria, seria un gir de guió.
Podria passar, però jo veig una mica difícil, però no ho descartem, no ho descartem. Bé, la cosa explica que sí que és veritat que Gerard Piqué va començar venint, doncs, un cop a la setmana i ja venia molt. Quan t'interessa... També quan ja no volia estar a casa, perquè al final, quan estàs tot el dia fora, és que a casa tampoc no...
A veure, que hi té, tenia el seu pis de solter, el carrer Montaner, sí, vull dir que estava al costat de casa seva, i pel que sé, pel que a mi m'arriba, passava més temps fora de casa, sí. O sigui, el seu pis de solter que a casa
seva. Sí, però
seva.
Quan Gerard Piqué va anar a viure al seu carrer, i al seu pis de solter, ja feia mesos que coneixia Clara Xia. Que m'entens? No, ell, no, o sigui, ell no es va separar i va deixar Esplugues per anar-se'n a viure al carrer Montaner i llavors va conèixer Clara Xia. No, jo no et dic que comencés la relació amb Clara Xia o no, però que ja es coneixien i que totes aquestes copes en aquesta discoteca passaven quan Gerard Piqué vivia a Esplugues, passava. És important que no va conèixer Clara Xia quan ja ho hagués amb la Shakira.
És important tenir clar el timing, el timing de tot.
Sí, sí.
Exacte. Bé, la cosa, aquesta noia explica que Gerard Piqué apareixia molts cops a les discoteques amb passamuntanyes.
Què?
Què dius? Què si vols passar desapercebut...
Que t'anava a dir, posa't... A veure, també et dic que si en Gerard Piqué fent gairebé 2 metres... Passar desapercebut, complicat, perquè encara que et posis unes ulleres de sol, que la gent que va a la discoteca amb ulleres és un senyor, o t'has passat
una cosa, però passar muntanyes o un buf?
La noia diu... La noia utilitza passar muntanyes. El passar muntanyes se veuen els ulls.
Amb això no passes desapercebut, em sap molt de greu, i més si fas 2 metres, o sigui... No.
I 2 metres i que tens una corpulència, que el Piqué té una corpulència això bastant notòria.
Exacte, és el que diu la noia. És veritat que en aquella discoteca és molt petita i si vas fins al final de tot hi ha com unes cortines que és on es posa la gent VIP.
Exacte.
És passar un segon per allà...
Vale, perquè això és el que t'anava a preguntar. El passar muntanyes era per entrar a la discoteca o quan estava dins de la discoteca?
No, per entrar, per entrar.
També et dic, aquesta discoteca té una sortida a l'exterior, sí, de fora, i jo, pel que tinc entès, la gent important, la VIP, persones així, futbolistes com Piqué, entraven per fora i ningú els veia,
Sí, però aquesta sortida dona
al carrer. Al carrer, sí, sí, sí. Al carrer entrant t'ha de veure
algú. És a dir, no entres per la porta principal, exacte, però la porta no principal està...
Al carrer.
Al carrer paral·lel.
Clar, està ple de gent, sí, sí.
Sí. Ha, de fet, hi ha un restaurant-bar molt famós.
Sí, sí.
Així que, bé, la cosa és que entrava així. Coses que sabem que a mi, per mi, és el que ens ha dit aquesta noia, però és el més important. Sabem que Gerard Piqué i Clara Xia tenien una cançó. La seva cançó.
Uau, una cançó. És molt de parella,
Exacte, és molt
no, de parella.
No, és molt de tontejar.
Sí, és molt de tontejar les primeres setmanes,
sí.
Exacte.
Sí. Quan sona una cançó i te la cantes, és que estàs tontejant. Bé, doncs la cançó era Sòbrio, de Maluma. Vale? I si analitzes la cançó, hi ha moments que diu te quiero decir eso que no me atrevo a decírtelo sobrio porque mi niña solo me importas tú porque quería saber si aún me quieres. Saps? O sigui, tenint en compte que Gerard tenia parella i que es cantaven aquesta cançó,
hi havia tontes.
Exacte, la camarera explica que cada cop que cantava aquesta cançó, perquè recordem que la Xia estava darrere la barra, es buscaven amb la mirada i se la cantaven.
En cert.
I recordem que Maluma és una dels millors amics de Shakira.
Ara, de la Shakira. Jo aquí volia anar.
Exacte, Maluma...
Shakira i Maluma són millors amics.
Sí, és que m'encanta aquest cercle.
És que, a part, de fet, quan Shakira va fer un dels discursos com molt mitis, quan va guanyar un premi, crec que Dona de l'Any, d'allà de Llatinoamèrica, Maluma va fer també un discurs a favor de Shakira, de les dones i tal, i és curiós que la cançó coneix Clara Xia, Gerard Piqué, sigui de Maluma.
Escoltem-la.
Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da.
Jo t'anava a dir.
Però aquesta...
A mi t'anava a dir. Jo, el meu comentari que anava a fer mentre l'escolta la cançó és un... A veure, jo això a mi m'ho posa en una discoteca, em baixa les pulsacions a cop i volta.
No, per cantar.
Del
tontes.
Però aquesta cançó és per amb el got, amb el cubat a la mà i fer ronroneo.
A veure, ronroneo lent, perquè no m'avorreix.
A veure... Potser hi havia un remix a darrere, potser li posa, això li posen un remix a darrere i ja està.
Confiem.
També és el que explica la noia. També la noia explica que Clara Chia és una noia amb molt caràcter.
Ah, sí?
Noia. No, la noia explica que era simpàtica, però era una noia amb molt caràcter. De fet, hi ha una anècdota que explica que es va començar a barallar un dia amb el mànager o amb el jefe i va agafar les coses i es va pirar la Clara Chia. I la va deixar allà sola, a la barra, un dia de feina, wow. I diu que la noia es va enfadar molt. Però que llavors li va enviar un missatge demanant-li perdó. Mm. Va ser el seu últim dia. A partir d'ahir, Clara Chia va deixar la Traviesa i va començar a treballar per Gerard Piqué.
Uau. Wow. O sigui, ja estava enrotllada amb Gerard Piqué quan...
Això no ho sabem. Oh.
Ja tenia
això
el currículum, el Gerard Piqué ja tenia el currículum de la Clara Chia.
Sí, a demà.
Però bé, la cosa és que quan va començar... Poca gent potser apostava per aquesta relació i quasi aquest estiu jo crec que portaran quasi 2 anys.
Dos anys.
Ja? Sí. Sí.
Clarament estàvem equivocats.
Sí,
clarament.
Sí. Així que bé, ja veurem, a veure si acaba amb boda o
que
amb
fort.
Fills.
I ara aquesta amiga que ha desvelat tota aquesta informació...
Bueno, no són amigues, eh?
Clar.
No són amigues.
Ex-amigues.
Exacte.
I ja no es deuen ni portar.
Bueno,
i...
és que jo crec que no eren amigues, eh? Eren companyes de feina, sí. Darrere de la barra i aquesta noia...
I l'altra li és igual.
Ha aprofitat
per guanyar un seguidor.
A mi em sembla, perdó, em sembla curiós que ho faci 2 anys després,
oi?
No?
Totalment. Jo vaig intentar parlar amb aquesta noia per a veure que em digués informació i només em va dir que parlaria per diners.
Uepa!
Uau!
Sí. I vaig dir, ai, pues, re, adéu.
Uau! Potser has esperat els 2 anys perquè volia que refredés una mica el tema, perquè ara està una mica més refredat que fa...
Pues ha fet una mala decisió, perquè això ho expliques quan, just
clar,
quan...
Ha molt més a compte.
I segur que alguna televisió o inclús a Colòmbia o en aquests països, o a Miami, li haguessin pagat ara.
S'ho ha pensat massa.
Un vídeo de TikTok a, no sé, amb 300.000 visualitzacions i ja està.
Sí, sí. Però molt bé, doncs anem a un altre tema. Tenim la relació de Marc Lucas i Kevin Álvarez.
A mi això,
no t'agrada aquesta relació?
T'he de dir...
Ara us l'explico, eh?
Sí, explica-la perquè després parlem.
Sí?
Sí.
La cosa és que per cert, diré una cosa perquè estic indignada. Ahir obro Vanitatis i veig exclusiva a Marc Lucas i Kevin Álvarez juntos. I jo pensava, senyors, això ho vam explicar nosaltres bueno, a un programa que fem de la tele, a un podcast,
sí.
I el dilluns ho vam explicar nosaltres, eh?
Ah.
I els senyors Vanitatis, dilluns exclusiva.
A veure, arroba Vanitatis, no robeu exclusives, que això és molt lleig.
No, no passa res, però jo ho deixo dit. A mi, enviant un... La gent, per xarxes, que s'entera de tot,
sí.
Em posen alerta i em diuen... Marc Lucas ha viatjat fa 15 dies a Mèxic a veure un jugador. I jo dic, ui, comencem a investigar. I sí, fa 15 dies Marc Lucas va viatjar fins a Mèxic, va anar amb el seu mànager, que el seu mànager també és molt amic d'aquest jugador de futbol.
Qui és el seu mànager?
És que no sé com es diu, però és un...
És el Cebollita?
Pot ser, és un senyor com gran.
Ah, no.
No?
Jo, un amic seu que sempre surt als seus vídeos...
És mànager o productor musical.
Ah, no.
Perquè jo vaig estar buscant en l'Instagram d'aquest senyor i és una... Marc Lucas quan va començar, sí, com hi saps? Sí. Llavors, van anar junts a gravar... És veritat que van aprofitar per gravar alguna cosa a Mèxic, alguna cosa musical, i van aprofitar, ja que estaven allà, per anar a veure aquest noi. Es diu Kevin Álvarez, és jugador de l'equip Amèrica, és mexicà, que té 25 anys, i ho va deixar fa poc amb la seva nòvia, vull dir que està solter, i, com us dic, Marc Lucas va anar a veure-la a l'estadi, es comenten que si hi-hi, que si ja-ja, que vine, que no vine, i llavors hi ha unes fotografies que es veuen estar a l'amic de Marc Lucas amb el Kevin, i llavors unes altres fotografies de l'amic amb Marc Lucas amb els van vestits iguals. Llavors que estaven junts, però no ens ho han deixat veure. Però, com es dic, Vanitatis sí que va aprofundir una mica més i confirmen que des del Nadal que estan junts, quan van anar a Mèxic sí que se'ls va veure amb actitud carinyosa, que van anar a sopar, sí. I que tindrien una relació. De fet, l'altre dia Marc Lucas va penjar unes fotografies com de resum del seu viatge a Mèxic i el Kevin li va comentar com tinc ganes de veure't, vine i tal. Així que confirmem relació.
Confirmem relació. I aquests
exacte.
Tenien una relació abans o no? Estaven solters.
Estaven solters.
De fet, la Marc Lucas, si la busques ara a TikTok, surt soltera però no sola.
Suposa
ella mateixa la descripció,
no, sí. Jo crec que ara també és molt important. En el moment, segurament aquesta relació no és de fa 15 dies que han anat a Mèxic. Sí, el que està clar és que en el moment que ja es comencen a deixar comentaris i aquestes coses, ja, és que sí, ja és una mica més oficial.
Ja està cuit.
Exacte.
Ja està cuit.
Aquest rotllo no és de fa 15 dies, però un cop ho deixen ser oficial per Instagram, és que la cosa sembla que va en sèrio.
Jo també et dic que en parlem molt, aquí, de relacions de parelles, o sigui, de persones famoses, amb molts diners, perquè al final molts cops va de la mà, que, per exemple, estem parlant d'una noia que viu aquí a Espanya, no sé on viu, Marlucas, a Madrid, o no sé.
Entre Barcelona i Madrid, no deu veure.
D'Espanya, sí. Què ens sembla? Tan normal que comenci una relació amb alguna persona de Mèxic? Vull dir que ho tenim supernormalitzat, que les persones famoses es agafen un vol un
clar,
cop per setmana
no?
Com si vivís aquí, saps?
Ja, fan, eh?
Sí,
com
està supernormalitzat.
Com van formar aquests dos?
Sincerament no ho sé, però jo dedueixo que per Instagram.
Sí.
Sí, per TikTok, o tant, tothom. Avui en dia aquesta gent jove tan famosa i tan així es coneixen molt per xarxes.
M'han informat que la Marlucas estava relacionada amb un jugador de League of Legends, pot ser?
De la Kings League?
Sí.
Sí, però de quan? Però estava... Però jo crec que oficial, oficial no va ser, no? Ai, no ho sé,
sí, eh? Relacionava. No ho sabem, eh? Eren suposicions, no passa res.
Ah! Ui, doncs no ho sabia, la veritat, eh?
Sí, tampoc.
No en tenia ni idea. Jo sé aquesta i poc més. Però, bueno, Marlucas és molt jove, segur.
Sí.
Al final estan tots solters.
I tant.
Ja et dic, aquest noi, el Kevin, estava en parella fins al novembre. I és molt graciós perquè jo vaig estar buscant, en plan, aquest noi té molts fans, que no és un jugador que no coneix ningú, eh? Mèxic és una estrella.
Mm-hmm. Però jugador de futbol, eh?
De futbol
normal.
Futbol.
Com el que coneixem aquí.
Què vol dir futbol normal?
No, perquè hi ha el futbol americà, no?
No, el jugador de futbol del club Amèrica.
No, no, futbol. Jo vaig estar indagant allò.
Anaves a dir, jo el vaig conèixer.
No, però quan vaig veure, dic, a veure què diuen. I té molts fans, molts clubs de fans, i estan molt contents amb la Marlucas. Perquè la seva exparella no els agradava.
Home, a mi tampoc.
Que es deia Fàtima.
Ah, no, Fàtima, crec. La exparella de Marlucas va estar amb en Víctor.
Sí,
no? Era en Víctor.
Sí.
A mi no m'agrada aquest noi.
No, es veu maco, el noi. Ja veurem.
Ai, no!
A veure cap on
va. Perdó, que Víctor, la Marlucas va estar amb en Naïm de Rechi. Poc
sí,
se'n parla.
Però fa molt temps,
sí,
això.
Però jo encara ho recordo. Encara estic, pobra nena, el que devia patir aquest noi.
De Richie, que ningú el segueixi,
no,
eh?
No, per favor, deixeu-lo de seguir.
Sí, no el volem que formi part de la nostra vida.
Busqueu-lo per deixar-lo de seguir. És una persona que no voleu que formi part de la
societat. Exacte, no volem que formi part de la societat.
I parlant de relacions, Aitana ahir també va fer algunes declaracions, no?
Sí,
de l'última cançó.
Us agrada més la cançó ja, no? A Cureiri. O encara no. No hi eres la setmana passada?
No.
Et va agradar la cançó, no?
Hi era la setmana passada, jo.
No.
No hi era. No l'he escoltat, per això he fet aquesta cara.
Doncs veus?
A Cureiri.
No l'has escoltat?
No.
Veus? La cosa és que...
Ara la posarem, segur, no pateixis.
La vaig escoltar divendres i ja està. La veritat és que no l'he tornat a escoltar.
Mira, de fet, hi ha una informació que diu que des de la companyia d'Aitana no estarien molt contents amb el rendiment d'aquesta cançó, perquè no hauria arribat ni al lloc 20 o així quan va sortir.
Hosti,
una cançó
totes...
des d'Aitana i Yatra, una cançó que
sí,
no...
Sí.
És que al final, jo quan la vaig escoltar, és una cançó maca, però és una balada molt difícil que estigui allà, i més en els moments que vivim ara, sí, que a la gent li agrada La Sevillana d'Omar Montes.
Sí.
Mira, vull dir, ho sento, ara, però és
ara
així,
sona.
Eh?
Ara sona, a veure.
Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí, aunque te cueste hablarlo, me lo puedes decir. En tus ojos verdes vi un poco de gris.
Pásame tu abrigo, abrázame. No soy buena para el frío, ni seré. Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá.
Estàvem escoltant a Cureiri de l'Aitana i en Yatra.
La cançó és bonica, sí, però no és un hit, estem d'acord.
No, no.
I, de fet, és el que comentàvem la setmana passada, que segurament la setmana passada vam parlar tant d'aquesta cançó per tot el que hi havia darrere.
Clar.
Exacte, i, de fet, jo crec que ells ho saben i estan amb xarxes on fire intentant que la cançó sigui un èxit, explicant anècdotes, explicant com va ser la cançó, posant vídeos, ells dos junts, perquè donar-li bombo a la cançó. Just ahir ens van penjar un vídeo explicant-nos com van composar aquesta cançó. Sabem que va ser just l'any passat a Islàndia, un viatge que van fer junts quan era l'aniversari d'Aitana, és a dir, el 27 de juny del 2023. De fet, jo me'n recordo que unes fotografies que Aitana va penjar, que tothom va rumorejar que estava amb Yatra, però ells no van confirmar. Ara sabem que sí, òbviament, estaven junts allà. Yatra explica que Aitana va llogar un cotxe i que Aitana estava molt contenta perquè just s'havia tret el carnet de conduir.
Oh.
I Aitana li feia molta il·lusió llogar un cotxe per Islàndia i recórrer aquells paisatges tan meravellosos. Quan estaven conduint, els va venir la inspiració allò, no sé, que suposo que són coses que els cantants els deu passar, no? No sé, a mi no em passa.
Van parar el cotxe, no? I van dir...
No.
Ah, sí?
Això ho expliquen ells, eh? Jo no sé si és veritat. Diu que mentre conduïen, la inspiració els va venir, van parar al mig d'Islàndia a una botiga d'instruments musicals i van comprar una guitarra. I allà, en el mig de la tenda, amb la guitarra, van sonar els primers acordes d'aquesta cançó.
Ai, mare meva!
Sí, sí, de fet, hi ha una fotografia i un vídeo, perquè aquesta explicació, doncs, hi ha com imatges d'aquest viatge que van fer a Islàndia el 2023, i hi ha la fotografia d'ells allà tocant la guitarra en aquesta botiga, on allà doncs, els va sortir la inspiració.
Molt peliculero.
Sí,
aquesta peliculero, perquè trobar una botiga d'instruments musicals a Islàndia, en aquella carretera, o girant a la dreta, passada la rotonda...
Quasi.
Escolta,
és pel·lícula de dissabte tarda.
Dissabte tarda, sí. De Hallmark. Hallmark Productions.
Exacte. És el que et dic, jo crec que estan intentant vendre tot perquè la gent escolti la cançó, perquè la cançó és preciosa, perquè és maca.
La cançó és preciosa, però potser el temps de llançament és erroni, i això ho fas a la tarda quan s'apropa Nadal i fa carinyo.
Ho fas el 2010, també, no?
Ara...
L'home diu que és del 2010, la cançó.
Sí, continua dient.
Molt de Van Gogh.
Sí, o sigui, 100%. Això, el 2010 hagués sigut un èxit. El 2024 ens agraden altres coses.
Jo tinc un dubte, però el videoclip que està gravat allà mateix, també, això no ho van gravar després? No ho van gravar en aquest mateix viatge, o sí?
No, ho van gravar fa un mes.
Ah, d'acord, van anar allà a gravar-lo.
Exacte, fa un mes. No sé si us recordeu que per la confirmació de que havien tornat va ser unes imatges que vam veure els dos junts a Islàndia.
Ah, sí, és veritat.
Que va ser quan estaven gravant aquest vídeo.
En un bar.
Que ara jo em pregunto, aquelles imatges ens les van fer arribar perquè tothom parlés d'aquest tema?
Evidentment.
Sí,
no?
Obrir la porta.
O són casualitat?
No.
Mai, oi?
Mai,
en el món dels famosos, res és casualitat.
Res és casual.
Bé, i no famosos, però en aquest cas jo et diria que s'han fet tan pesats en voler donar-nos pinzellades d'una possible relació, ara desmentir-ho, ara no sé què, ara declaracions en lletra dient que les nòvies no li duren més d'un any, s'han fet tan pesats que entre la cançó, entre les fotos i ja no els interessa, saps? Han gastat els cartutxos massa ràpid.
No, i que venim, és el que jo deia l'altre dia, venim d'un any d'una relació real, intentant trobar un moment d'un petó, d'una relació d'imatges, no teníem res, ha sigut a fer la promo d'aquesta cançó, imatges junts de la mà, imatges junts, ara els Lakers agafats de la mà, ara el videoclip fent-se petons, ara ho tenim tot.
Ara no volem tant.
Exacte. Però per això jo, és el que us deia, que des de la companyia musical de la Itana no estarien molt contents, perquè al final no ha sigut un èxit.
Entre això i la pel·lícula que va treure fa poc, pobra Itana. A veure si de cop i volta ara se'ns posarà, no sé què li queda per fer, però...
Però és que també al final és veritat que venim d'una Itana com molt hardcore, no? Sí. Una Itana molt sexual, una Itana molt hot, i de sobte torna a ser una nena petita. Aquesta Itana com dolça, com d'Operació Triunfo...
Sí, sí, sí.
Que és com... Poden ser les dues Itanes, perquè jo crec que les dues Itanes existeixen. Però és com... No? No ens l'esperàvem, aquesta Itana tan dolça.
Sí, com molts camins. Jo crec que no tenen gaire ben pensada l'estratègia o...
O ella no sap quin camí vol seguir.
Sí, també. No?
No sé. També és una cançó que volien treure, és maca, i ja veurem.
Sí, tu. Que els vagi bé, que els vagi bé,
sí,
ja està.
Sí, que els vagi bé.
Què més? Tenim més parelles, no? Marta Díaz.
Ai, que bo va ser el de Marta Díaz.
Ja, estic d'acord. Estic molt d'acord.
A veure, expliqueu.
Exacte. Aquesta setmana ha sigut el tenis, la Mutua...
El Mutual Madrid. Madrid Mutual Open.
Exacte.
Open Mutual Madrid.
Que si no us han convidat, no som ningú, perquè hi havia tothom.
Mira, no, tothom. Mira, abans de començar el tema, des d'aquí vull mostrar les meves queixes, el meu desacord, en què persones que no han vist mai a la seva vida un partit de tennis ocupin un lloc privilegiat, perquè estem parlant que les persones famoses no van a darrere de tot, no. Els hi guarden, els hi reserven, i segurament gratis, perquè van patrocinant alguna marca.
No, segurament els hi paguen per
anar. Que encara pitjor, i els hi reserven el millor lloc, amb les millors vistes al palco, tot reservat. O sigui, no estic d'acord que persones que no han seguit de la seva vida un partit de tennis ara ocupin un lloc que, evidentment, no tothom es pot permetre, perquè deu ser caríssim, però no... És que em fa ràbia. Les veig a totes les persones famoses, les influencers, en allà, i perdó, Maria Pombo, va penjar, no sé si el va penjar ella o algú altre, va anar a un palco amb gent molt famosa, no? I entre elles crec que hi havia la Marta Díaz, o van, no van coincidir
no
el mateix
dia. No van coincidir, però hi havia Laura Escanes, Gemma sí, Pinto, exacte. Marc Márquez...
Doncs el dia de la Maria Pombo, que la Maria Pombo tots la coneixem, d'acord? Hi ha un vídeo en què es veu el nòvio, el marit de la Maria Pombo, amb Pablo Castellanos i altres, amb Marc Márquez...
Sí.
Es veu gent que sí, que es nota que havien anat a algun partit de tennis. Mm-hmm. Doncs en aquest vídeo es veuen tots reaccionant just en una jugada que devia ser...
No, és el punt de que va guanyar el Caraz.
Exacte.
O sigui, el punt final de partit.
Clar, oh, saps? O sigui, emoció tal.
I Maria Pombo es queda...
La Maria Pombo no reacciona i fins 3 segons que tothom ha reaccionat i ha vist que era un punt, ella no percep que és un punt i reacciona. 3 no. segons més tard...
El vídeo l'heu de veure, perquè ai, si, no, veure. Si ni parpadejo. Com si no hagués passat res.
No, perquè no tenia idea de tenis.
I és el punt que dona la victòria al Caraz.
Clar, és que és molt bèstia.
És molt heavy. Sí. Però al final no és culpa d'elles.
No,
ni d'ells,
no.
És culpa de les marques. I al final les marques són qui paguen. Gràcies a les marques es pot fer aquest torneig. Sí. Perquè són les que estan allà. I les marques els interessa que hi vagin perquè totes les fotografies... No, inclús no sabem qui juga.
No.
La primera fotografia són ells i llavors l'última fotografia és que el partit era de l'Alcaraz.
És que és presbé.
O sigui, però és així, eh?
Jo entenc que es ven i que són marques i que es necessiten marques i patrocinadors perquè un esdeveniment pugui doncs, fer-se realitat. D'acord, però no és trist que un partit de tenis es parli més de qui hi havia al palco, persones que no saben ni què és un punt. Saps? O sigui, que jo crec que diuen que el tenis són gols i no sets, ni... que jo tampoc en sé, però que em va fer ràbia, tu.
Sí, sí,
bueno, però tota la vida ha sigut així,
sí,
eh?
Sí, sí.
Vull dir que tampoc no...
No ens sorprèn.
Hi ha esports que més i que menys. Hi ha esports que et conviden més, no? Que hi hagi com gent famosa convidada...
Hola, jo crec que tot arreu.
El tenis és molt elitista,
sí,
eh?
Sí, per això, que el tenis
igual
és
que el
molt
golf.
Elitista.
El golf també és superelitista.
Sí. Ah, del tot, del tot.
En polo no, golf, polo...
Exacte, però al final el tenis... I la foto allà, pues queda bé. I per això hi van tots.
Sí, ah,
perquè
sí, sí.
Aquí en el Godó també passa, eh?
Oh, i tant,
sí, l'únic aquí és la societat catalana, però en el Godó també hi va gent que no en sí, té ni idea sí, de... Sí. L'únic que no, a Barcelona pues no hi ha aquesta tirat mediàtica allà a Madrid, però aquí a Barcelona també passa. El que deia Marta Díaz.
Sí, Marta Díaz.
Marta Díaz va coincidir que va ser el diumenge o el dissabte amb el seu exnòvio, Sergio Reguilón, que ara deuen portar potser 6 mesos, no estan junts, o 8 mesos. No crec que arribi l'any. Bé, no estan junts. Una parella que pensàvem que es portava bé, però coses de la vida van coincidir els dos en el palco veient aquest partit ai. De tenis. Va ser molt graciós perquè, evidentment, allà no es van saludar. Allò quan veus algú quan arriba i dius, ui, però fas com no l'he vist, que això no sé si us recordeu que va
quina
passar...
Quina incomoditat.
No sé si us recordeu que això va passar fa com 2 anys, o un any i pico, amb Aitana i Miguel Bernardó.
Sí.
Correcte.
Sí, això va passar. Sí. Si no va ser el mutu de l'any passat, el de l'altre.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Era molt graciós perquè està... És que els palcos semblen grans, però són molt petits.
Són petits.
És a dir, estàs a 2 metres.
Sí, sí.
Bé, doncs, pues, tothom es va donar compte que estaven els dos compartint palco. El més graciós de tot és que aquella mateixa tarda Sergio comparteix a les seves xarxes socials la fotografia d'aquest partit i talla Marta
no,
Díaz.
No, no,
sí, és la foto de tota la gent que hi havia en el palco, menys Marta Díaz. I
que
és que la
de punta, no?
Pues que la talla. És a dir, la talla.
Descaradament, eh?
Descaradament. És molt bo. I m'imagino Marta Díaz dient, m'ha cortat? Sí, sí, sí.
Home, això ho trobo jo molt lleig.
Sí. O sigui, o no la penges.
No la penges, no la penges, no facis el penol. Igual que esborrar foto. Per
no,
què?
No, o sigui, no, és que el de... O sigui, és que, a part, es veu com ha estat, perquè és que l'única persona que no es veu de les potser, no sé, 10 persones que vénen aquí al palco, és Marta Díaz.
Jo m'hagués enfadat. Si fos la Marta, hagués dit... Fes el favor.
Jo estic convençuda que Marta Díaz es va enfadar, eh?
Segur.
Perquè Marta Díaz ho va passar molt malament, amb aquesta ruptura.
Sí?
Molt, molt. Marta Díaz estava molt, molt, molt enamorada.
Doncs mira, sobre després que et facin això...
Sí. Home, ha de ser molt lleig.
Però és no que hi havia mal rotllos, eh? Per allà al mig, en teoria?
Per lo que ens havien explicat, no. I, de fet, quan Marta Díaz va estrenar el documental, que ja no estaven junts, Sergio, pues, la va, a través de xarxa, la va apoyar, comentaris, estoy muy orgulloso de ti, tal... Bueno...
A veure, la doncs Marta no estava amb plecs o ja no estan junts?
Ah, no tenim informació que aquesta relació hagi avançat.
Ai.
Només tenim el que sabem, que es van liar en els ídols i poc més.
Val.
No sabem si ha anat una
tu
miqueta més endavant.
A favor, no, Olma, d'aquesta...
Jo amb plecs, el que sigui plecs, estic a favor sempre.
Però el tenim ara. S'estan entrenant per la velada, no?
S'estan entrenant.
Quan és la velada?
Saps Falta poc, no?
Crec que falta poc. L'altre dia, Pel Daños, saps? Sí, Pel Daños, sí, sabeu qui és? Sí, sí. El tiktoker que fa crítiques gastronòmiques.
Sí,
et porta mulet, una mica de bar, de no, de bigoti.
Sí, sí.
Estava entrenant al gimnàs que el meu germà se'l va trobar entrenant.
Sí?
Sí, sí.
Ah, molt bé.
Està per aquí.
Això de la velada també és un...
Mou molts diners, eh?
Ja, ja, és molt fort.
Quan és això?
No ho sé. Quan
és?
No crec que, sí, no crec que quedi molt. Deu ser a l'estiu, no? Al juny. Sí. Sí, però bueno, crec que... És en el Bernabéu? Crec que van vendre com totes les entrades.
Sí, sí, es van esgotar.
Dia, eh?
Sí, sí. 13 de juliol del 2024.
13 de juliol, doncs ja en 13 parlarem. De juliol.
Exacte.
A l'estadi del Real Madrid.
Veus? No?
Sí, al Bernabéu.
Ah, però en el Bernabéu, que hi ha molta gent, eh?
Sí, crec que no tant com el Camp Nou, que el Camp Nou era... És que és més gran el Camp Nou que el Bernabéu? Crec que
bueno,
sí.
Però vull dir, per fer un esdeveniment d'aquests,
o sigui,
no per veure el futbol, sinó...
I ja van vendre totes les entrades.
Totes?
Uau.
No, sí. Sí.
Pel 13
un fenomen.
Que fort. Sí, molt fort. Aquest. A mi és la cosa que em té, perquè a mi no li trobo cap interès a lo de la velada. Ho sento, eh? Zero. O jo, no sé, jo estic amb una altra generació, però li trobo zero interès.
Però exactament què fan allà?
Es peguen... Sí, són combats.
Combats de boxa.
De boxa.
I s'entrenen, eh? Són uns combats de boxa de gent famosa, però que s'entrena molt per guanyar.
Jo és que em vaig quedar amb el primer, que amb David Bustamante. Va durar 35 segons, llavors jo em vaig quedar amb aquell. I...
Es retransmetrà en directe?
Per Twitch i per tot, segur.
Sí, per plataformes de streaming a tot arreu.
Segur. Ja ho veurem, el 13 de juliol, i ja en parlarem a veure qui guanya. Ah, exacte.
Molt bé, i ara canvi de tema,
sí?
Si us sembla bé.
Sí.
El Barri de la Luna...
Oh, per cert, avui vaig al concert. Avui hi ha concert de Barri de la Luna al RAT.
Molt bé.
Mira.
Sí, sí.
A veure si veus a la nova nòvia, a l'ex.
Ex-nòvia.
Ex, que ara és nòvia.
Exacte. Va, us haig d'explicar moltes cosetes d'aquest tema,
Ai, ai, ai.
Exacte. No sé si vos en recordeu, però quan Álvaro de Luna va començar amb Laura Escanes, Álvaro de Luna portava 2 o 3 anys, no sé, 2 o 3, però portava molt temps amb la seva nòvia, que es deia Helen.
Sí.
Portaven bastant temps. De fet, sempre s'havia dit que va haver-hi com un sorpasso, que és a dir, que quan Álvaro de Luna va començar amb Laura Escanes, encara estava amb Helen. I Helen ho va passar supermalament.
Pobre.
Però supermalament. I això sí que és veritat que ella... a les seves amigues ens va fer arribar que estava fatal, vull dir, va portar molt malament la relació amb Laura Escanes, i a part, quina relació va ser amb Laura Escanes, tan mediàtica,
sí.
Tant d'amor, és l'amor de la meva vida, va ser molt intensa.
Sí, sí, sí.
Home, curt i intens.
Sí,
curt.
Però si tu és l'exparella que t'han deixat fa 5 minuts,
ja.
Que el teu nòvio estigui tan enamorat de la seva nova parella,
et faci un tatuatge dient todo contigo, todo li faci contigo. Una cançó...
Ah,
jo passaria fatal.
Exacte. La cosa és que un cop Laura Escanes i Álvaro de Luna ho deixen, poc temps després, i potser va ser un mes poc després, Álvaro de Luna i Helen coincideixen en un concert de les 40 Príncipes, un concert d'aquests de premis de Madrid, i es tornen a començar a seguir. Això estem parlant de novembre o així. Recordem que quan ho van deixar Álvaro de Luna i Laura Escanes, es va rumorejar molt que Álvaro de Luna li podia haver sigut desleiada amb altres persones. Però... també Álvaro de Luna va fer arribar a gent que ens dediquem a això de crear contingut que no era veritat, que era Laura Escanes qui havia estat amb una altra persona.
Què dius? Però el mateix Álvaro de Luna va enviar un missatge.
El seu cercle,
sí?
Ho va fer arribar.
Ah,
això jo us ho asseguro 100%.
Que fort.
Exacte, dient, jo no sóc el culpable.
Mm.
És Laura qui m'ha deixat a mi perquè Laura està amb una altra persona.
Wow.
Això Álvaro de Luna ho feia córrer.
Mm-hmm.
Bé, arrel de tot això, Laura Escanes i Álvaro de Luna, la relació va acabar malament. Van intentar ser amics, però no ho van aconseguir.
No.
Vale? Fins aquí bé. A mi el que em diuen és que, des de Nadal, Álvaro de Luna i la seva ex són...
Més que ex.
Sí, ja van començar un apropament important i ja es van començar a estar junts. Des de Nadal. Feia només 2 mesos que ho havien deixat amb Laura Escanes. Jo sé que Álvaro de Luna li havia negat 100% a Laura Escanes que això fos cert.
Oh.
Perquè a Laura Escanes li havia arribat aquest rumor. Al mes de febrer ens fan arribar unes fotografies que estan Álvaro de Luna i Helen junts.
A Mèxic, no? Un viatge? O...
Exacte.
Sí, a més a més, eh?
Bueno, perquè ell se m'anà de gira i tal. Estem parlant de febrer. I Álvaro de Luna ho continuava negant. Què passa? Que jo crec que ara... Hi ha les fotografies de que Helen i Álvaro de Luna estan junts a Londres, van anar un cap de setmana a Londres, i a Laura Escanes li arriba aquesta informació.
Clar.
I és quan Laura Escanes reacciona.
Ah, sí, sí, sí.
Laura Escanes reacciona i fa un tren a TikTok on al final de tot volvió con su ex. Perquè la cosa és que Álvaro de Luna sempre li havia negat que havia tornat amb la seva ex.
saps? I llavors jo crec que això a Laura Escanes li va sentar entre malament i molt malament.
M'encanta, però, les indirectes que tira Laura Escanes.
No, moltes, és, jo faria el mateix. Twitter.
És icònica. I voleu que us digui una cosa que...
Ai, sí, digues.
És una teoria amb una mica d'informació, però com no ho puc assegurar, ho deixaré en teoria, vale?
Vale,
sabeu que Laura Escanes i Ari eren molt amigues.
Ari Bueno.
Sí. Ari Bueno, molt amigues, sí. Representant, i fa com 3 mesos que aquesta relació s'ha acabat.
Sí.
Tant laboral com d'amistat. Laura Escanes va deixar de seguir. És important tenir en compte que Ari Bueno està amb el millor amic d'Álvaro de Luna.
Sí.
Són nòvios, vale? I s'ho continuen junts. Bé, Ari Bueno era poc activa per xarxes, vale? Quan Laura Escanes ja es va descobrir que ja no eren amigues i la va deixar de seguir, Ari Bueno no para de posar likes, comentar-li totes les fotografies d'Álvaro de Luna.
Ai.
Perquè, clar, és la parella de la seva és la millor amic de la seva parella. I ahir, que Álvaro de Luna va penjar totes les fotografies a Londres, on Helen no surt, però tots sabem que va anar...
Estaven junts.
Ari li van posar like i li va posar com un comentari.
Què li va posar?
No, com un hot, una cosa així. I llavors, la meva teoria és que Laura Escanes es va enfadar molt amb Ari Bueno, perquè jo crec que Ari Bueno sabia que Álvaro estava amb la seva ex i això no li va dir anar a la Laura.
O sigui, aquesta seria segurament el motiu de la ruptura entre
aquestes
dues.
Jo no sé si aquest és el motiu 100%, però que això és un dels motius importants, ho és.
Que fort.
Sí. És que és com... Jo a nivell laboral no en tinc ni idea si ha passat alguna cosa o no, perquè no, us mentiria. Però que... La teoria de que Ari sabia alguna cosa, que l'Álvaro podia estar amb la seva ex i que no li havia explicat a la seva millor amiga, allà està.
Uau.
Exacte. Però bueno, tot això a Laura Escanes li va sentar malament, que l'Álvaro de Luna tornés amb la seva ex.
També em dic, bueno, l'ex tornant amb l'Álvaro de Luna després d'haver enllaçat una relació amb l'altra, tot el boom que va haver-hi i tot
clavat.
Però
és que estava molt enamorada, crec, eh? Però no passa això a vegades?
Sí.
Portes una relació molt estable amb una persona, apareix una, està un any o un altre i tornes amb altra persona.
Sí, passa.
Quants
molt.
Matrimonis passen, això? Matrimonis
perquè necessita que com l'espurna. Jo crec que potser l'Álvaro de Luna, que no ho sé, però que dius, necessitava viure una història molt intensa, perquè al final és la història
intensa
que va viure amb Laura Escanes.
Va ser molt intensa.
Amb la seva exparella ja no podien tenir aquest tipus d'història perquè no tenien aquesta relació.
Ja, però és una mica trist,
És trist. A mi no m'agradaria ser l'ex. Preferiria, en aquest cas, ser la Laura, que dius, has viscut una història superintensa amb mi, mai et podràs oblidar de mi, perquè amb aquest tipus d'història que han viscut no s'oblida això, no s'oblida.
Laura Escanes ho porta tatuat.
T'anava a dir, porta un tatuatge a la mà que posa Todo Contigo, saps?
Imagina't que odies el teu vici, cada cop que vols mirar el rellotge a l'hora, Todo Contigo.
El treus, persones poden treure els tatuatges, però sí que te l'has fet, vull dir, que és una història que la recordaran sempre. Tiri endavant o no, sempre. Llavors, clar, tornar amb l'ex...
I si no, sempre estarem nosaltres per recordar-los.
Exacte.
No, és que, a veure, és molt intensa.
Parlant de l'Escanes, el vídeo que va penjar, bueno, no sé si l'heu vist, el vídeo que va ja criticant tot el tema de les relacions, amb molta diferència d'edat. Jo
no sé
què pensar-ne.
Laura Escanes, en el seu podcast, que ara fa reflexions sobre la vida, fa una reflexió de la desigualtat quan una relació hi ha molta diferència d'edat.
Recordem que ja va estar en Risto.
Per això, la desigualtat que de moments, no? De situacions i de poders.
Sí.
Que això és el que sempre se li va dir a ella, que al final, quan una persona 20 anys més gran que tu exerceix un poder sobre tu, a vegades, no?, de desigualtat.
Sí, 100%.
I ella ho parla en aquest podcast.
Sí, jo no què
diu,
però?
És que
ho treu ara, això.
Jo crec que ho farà més llarg, perquè només van ser com 10 minuts unes pinzellades. Ho fa perquè parlem d'ella.
Yeah.
L'Escanes és molt intel·ligent.
Molt.
Yeah. Pensa que ella penja això i les seves següents 3 històries valen el doble que la setmana passada. Perquè tothom vol saber a veure què diu de Risto.
Yeah. És molt intel·ligent, eh?
Molt. Estarà bé, jo el vull sentir, a veure què n'opina Laura Escanes.
No, però perdoneu, és que vaig perduda. Què ha dit? Encara que siguin 10 minutets les pinzellades que ha deixat anar, o sigui, que està com en contra, o que critica la relació...
Que ella ara, veient-ho des de fora, des d'un cert temps i una distància, creu que sí, doncs que dintre d'una relació hi ha moltes desigualtats i que no seria l'ideal.
D'acord.
Que ara veu en perspectiva que potser es va equivocar, que això no vol dir que estigués superenamorada i que la relació fos real.
Sí,
que això
cada relació és un món... però ho justifica molt. És que no acabo d'entendre aquest doble discurs que té ella, com justificant la relació, però alhora com posant-se en aquest tema, en aquest fang... saps? Que dius, doncs no t'hi posis, si no.
Bueno, però ho fa perquè parlem, eh?
Ja. Yeah.
Això 100%. Però també al final és veritat que jo en aquest sentit amb Laura Escanes és... Jo crec que ella estava molt enamorada, van tenir una relació molt real d'amor, es van casar, van tenir una filla... Es va...
Sí, clar.
Vull dir que la relació real, l'única, quan ja estàs fora d'això, et dones compte que dius, però on em vaig posar?
Clar, la perspectiva és la clau.
Exacte. Al final, que Laura Escanes amb Risto només fa un any i mig que es van separar, eh?
Només.
Un any i mig? Jo crec que no arriba als 2 anys, eh? No arriba als 2 anys que es van separar.
És que han passat moltes coses, eh?
Hola, què tal? O sigui, no fa ni 2 anys que estan separats. Però jo crec que sí que quan estàs fora... Quants cops ens ha passat que dintre d'una relació no ho veiem i quan estem 6 mesos fora dient prova, Déu.
Mare meva!
Mare meva! Mare
com
meva! D'on estava?
Com m'agrada això? Sí.
Exacte, així que ja veurem. Laura Escanes és icònica, que no canvi.
Que no,
perquè està allà. Passi el que passi, parlarem d'ella.
M'agrada.
I Laura Escanes és simpàtica. Sí, sí.
Clar, perquè la relació quan van tallar amb Risto va ser just després quan va fer la travessa. Quan li van oferir la travessa a la Laura Escanes, oi que sí?
No, 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 no.
Una miqueta després.
No, 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 quan es va gravar la travessa jo no estava amb Risto.
Ja no estava amb Risto.
No, de fet estava amb Álvaro de Luna, que va ser la primera crisi, va ser quan Álvaro de Luna estava, ai, quan Laura estava gravant la travessa.
Ah,
perquè era el juny d'aquest any, no?
Estaven separats.
Sí, el juny del 2023.
Entre muntanyes.
Sí. Juny del 2023. Sí, perquè jo crec que Risto i Laura es van separar, ho estic dient a memòria, però jo crec que es van separar el setembre del 2022. Perquè va ser després d'estiu. Segur, va ser després d'estiu. Perquè jo recordo aquell estiu a la Cerdanya, que estaven els dos junts perquè jo els vaig veure.
Uepa. Mira, hi havia rumors que no estaven bé i després van fer un viatge a Menorca com per recuperar-ho, que és on van quedar estiu. Van explicar, de fet, els dos, que me'n recordo, que havien passat per, doncs, per un mal moment de parella, que no havien estat gaire bé, per moments complicats. De fet, me'n recordo que es va publicar una carta, la Laura Escanes va penjar una foto i es veia un tros que jo crec que, evidentment, no eren, com dèiem, res és casualitat en el món de les xarxes socials i de la gent famosa, i es veien una petita carta amb la lletra seva d'en Risto que explicaven que no havien passat, que havien sigut moments molt, 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 molt complicats. Te'n recordes?
Exacte, perquè la cosa és que, ara no sé si això ho hem parlat, però estem parlant d'aquest estiu de 2022 i en principi, aquell hivern, és a dir, febrer del 2022, Laura Escanes hauria tingut un afer amb Mr. Jagger.
Ah, és veritat.
Ah,
i això Risto ho va saber. Aquest... Però crec que aquí ja estaven... Jo crec que després del 2020, al principi del 2022 ja no estaven gaire bé. Van intentar-ho, però saps quan i va ser quan Laura Escanes va estar amb Mr. Jagger i Risto ho sabia, ho van intentar arreglar,
ara.
Que va ser aquell estiu que ho van intentar arreglar, però al final no va poder ser.
Amb en Risto, eh?
Sí. Jo me'n recordo que aquell estiu estaven junts perquè va ser l'estiu. Les primeres imatges de Clara Chia i Gerard Piqué al concert de Dani Martín a la Cerdanya, que fan a la Cerdanya fan com un cap roig,
sí,
que fan a la Cerdanya,
sí,
i recordo el concert de Dani Martín que estaven Clara Chia i Gerard Piqué, i estaven Risto i Laura Escanes. I això és a finals d'agost, a la Cerdanya.
Sí.
De 2022.
Mira, ho estic buscant aquí i van trencar a finals de setembre.
Veus?
Després de l'estiu.
Sí, sí.
És que després de l'estiu venen moltes ruptures.
No, perquè és el que deia l'home, que al principi d'any va passar això, ho van intentar arreglar l'estiu, van anar a Menorca, van anar... Però al final, doncs no...
Si no funciona, no funciona.
No funciona, exacte.
No demanis peres a l'home.
Exacte.
Molt bé, doncs crec que ens dona temps de fer un últim tema. Què prefereixes tocar?
Ah, jo vull comentar una cosa, perquè ara que està ell, que vam comentar-ho, Jaime del Burgo ha tornat a aparèixer a la nostra vida.
Mare meva, Jaime del Burgo.
Ai, mira, encara té un Instagram per respondre, me'l vaig obrir, eh?
No, és que
fa molt... Fer un privat, eh? Sí,
no, perquè fa molts dies que no parlàvem de Jaime del Burgo i just aquesta setmana ha tornat... Epa, ha tornat a aparèixer per xarxes, Jaime del Burgo, i us en recordeu que va dir que explicaria tota la seva història en un llibre?
Sí, correcte.
Correcte. Doncs, segons Jaime del Burgo, aquest llibre ara s'ha convertit en 8 capítols. Serà una sèrie. Se la podrem veure a l'estiu del 2025.
Mama por.
Això és el que ha dit Jaime del Burgo, Això no dic que sigui cert o que sigui mentida.
A veure, si ho diu ell, jo crec que sí, que evidentment tindrem sèrie. El que passi la sèrie ja es veurà, però que hi haurà sèrie segur.
I qui la produirà?
Yeah.
Quick.
El Quick Click, on hi hauria la nova plataforma de Salve.
Sí, ha fet un tuit explicant això, que no, al final el llibre es convertirà en una sèrie de 8 capítols i la tindrem a l'estiu del 2026, crec que va dir.
Ui, doncs encara haurem d'esperar moltíssim.
Poden passar moltes coses.
Moltes coses.
Però una cosa, quin senyor més pesat. És a dir...
És pesadet, eh?
Per Instagram és molt pesat, perquè de cop i volta no sabíem qui era i va començar a penjar fotografies. Que si el gos, que si el gos sobre una cadira, que si el gos menja... Dic, prou ja, senyor, prou ja.
És una mica pesat, aquest senyor, però bueno, ja veurem. És que feia molts dies que no... I l'altre dia ho vaig llegir i vaig pensar, mira el Jaime, tu, que ha tornat. Ha tornat. Ja veurem, el 2026,
2026
aquí a la caravana ho comentarem.
Molt bé.
Aquí, en aquest mateix estudi.
Us en recordareu? Us recordeu com
fa dos anys.
Per fi ha arribat a l'estrena de la sèrie.
Molt bé, doncs queden 12 minutets per les dues, si us sembla, anem a publicitat i ja despedim el programa per avui. Júlia, et quedes, no?
Sí, sí, sí.
Ara farem una cosa molt important que fem cada divendres, que és un sorteig.
Del Cap Bravo.
Aquí sorteig... Del Cap Bravo.
És que és veritat, el millor moment de la setmana.
Ara. Doncs vinga, anem a publicitat i sorteig Cap Bravo.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Giro.
Home, bona tarda, ja era hora, eh? De tenir-te aquí a l'estudi, trobàvem a faltar, Trias.
Estava molt lluny.
Però què estaves fent? Comprant?
Gestionant cosetes. Estava comprant.
Estaves comprant?
Sí.
Home!
La compra de la setmana.
M'ha deixat a comprar Cap Bravo.
Home, doncs lluny no estaves, eh? Perquè no, Cap Bravo en trobes una cada cantonada. O sigui, excuses
quants
no,
hi
eh?
Quants hi ha?
Una cada cantonada de Catalunya. Imagina't, posa't a comptar cantonades. O sigui, no acabes. Va, que sí. Com cada divendres a aquesta hora sortegem la cistella Cap Bravo, he de dir a més que és l'última cistella del mes d'abril.
Ep!
Perquè cada mes que vinc de cistella, perquè evidentment són productes de temporada, llavors hem d'anar canviant, és l'última cistella d'abril, que en aquest cas tenim la cistella especial Esportistes, la pasta Pastor, que ja l'hem batejat així, és una pasta que té forma de tauró i que l'hem anomenat Pastor. Ah. Tu ara, quan vagis al supermercat i vegis pasta tauró, li has de dir pasta Pastor.
Perfecte. Pasta Pastor.
La nostra intenció ara és que canviïn el nom de la pasta. En definitiva, una cistella on hi trobareu de tot, entre altres coses, flocs de cibada, a la pasta taura integral que dèiem, oli d'oliva de ciurana.
Això sí que és
impactant,
sí, sí, sí.
Eh, l'oli?
Caríssim.
Va caríssim, o sigui...
Doncs aquí el regala, tu.
Aquí regala.
Sí, és que...
També, isotònic de llimona, suc de taronja, barretes de cereals amb xocolata i nou sense closca. Perquè no és allò que us hagueu de trencar les mans traient la closca.
Fàcil de menjar.
Tot fet. Que no en tenies prou amb l'oli i tot el que t'he dit? Gel, desodorant de proteïna de llet, més
què
coses,
més vols?
Eh? Que no en tens prou, tu que t'agrada el safareig? Revista Sabor, que no hi trobes safareig, però hi trobes plats.
Bueno, és molt important.
És molt important, és la típica revista. Tu vas a la perruqueria i trobes la Ola i el Sabor.
A tu que t'agrada el safareig? No, no. A tu que t'agrada el safareig, tens una revista de plats. És que... què més vols?
És que no...
Fixa't.
La veritat.
Tu hi has participat?
No.
No.
Pues fatal.
No, però
fatal, perquè hem tingut molta participació.
No pot. És col·laboradora.
Ah, no pots, no t'he dit res.
No, i a part, ja vam dir que esportista no, m'estic esperant la del maig.
A la del maig ve d'aquí poc. El divendres de la setmana que ve tindrem la del maig, no hi participis tu, hi participa
vale.
Alguna amica, amiga, no sé, però...
El meu pare, que participa el meu pare.
Doncs li diràs al teu pare. Avui hem tingut molta participació, perquè la pregunta que fèiem avui, la pregunta del dia, recordem que cada dia de la setmana hem fet una pregunta, avui tenia relació amb Star Wars. Sou fans?
Molt.
Sí?
Molt.
Bastant, sí.
Tries?
Prou.
Prou.
Júlia?
Jo zero.
No he vist cap pel·lícula, jo.
Cap, oh, wow.
cap ni una.
Cap ni una?
Zero.
Cap
ni una, cap, ni una. Zero. Zero.
Ni d'aquestes que han tret després.
Però quantes n'hi ha de pel·lícules de Star Wars? Masses.
N'han tret no sé quantes ara.
Sota 8.
Nou ja.
Com el del Burgo, tu.
Nou capítols i les seqüeles que han fet després. I la sèrie, Mangalòria, meravellosa.
La seqüela que et queda després de mirar nou pel·lícules.
Ara, molt bé.
Jo crec que vaig veure... Una vegada va sortir l'Anna de Armes...
Mira, l'R2
m'ho estic inventant.
L'Anna
de Armes va sortir.
Tu estàs inventant de tal manera,
Se l'està
inventant,
senyora. Que no, crec que sí.
Això ho has llegit a la revista Sabor, però que no.
Escolta'm, sortíem un James Bond, això.
Teniu, però...
No.
Sí. Teniu, però, personatge preferit de Star Wars o no?
Personatge, sí. Bueno, abans hem dit, amb quin personatge t'aniries a fer
escopetes? La pregunta del dia era com dues. Quin és el teu personatge preferit i amb quin personatge, que és diferent, que potser no és el teu personatge preferit.
Jo en tinc dos diferents, eh?
Veus?
Sí.
O sigui, no és el mateix anar a fer unes escopetes que el teu personatge preferit.
Clar.
Hem tingut moltes respostes, les he mirat, les tinc aquí, després els comentem. Clar, jo que no he vist cap pel·lícula em feia... amb el nom de R2D2 vaig així, què és això?
Hi ha gent que ha contestat l'R2D2.
Un tal Xavier, R2D2.
És aquest.
Que és un robot.
Sí, és el robot petitó.
Sembla un sistema informàtic.
R2D2,
sí. Com es deia l'altre? Hi havia R2D2 i el... El C3PO.
C3PO?
Sí.
Doncs mira, un oient de Ràdio Estel, en Xavier se n'aniria amb l'R2D2 a fer unes escopetes.
Ah, mira.
I la Cristina amb el Yoda. El Yoda és el petit, a color verd.
És el que parla així diferent.
Al revés.
Sí, amb els canviats.
És el que sol dir allò de... És que té l'ull, no?
Acaba de passar. El personatge preferit vostre, que jo no puc dir el meu perquè no l'he vist.
Jo he dit el que m'aniria a fer unes copes amb l'Anakin Skywalker, perquè és guapíssim, però abans...
És el nen?
És el que després... Ui,
l'Anakin Skywalker.
És el Darth Vader.
Perdoneu.
Però jo m'aniria abans de que fos dolent.
Un moment.
Anakin hi ha un nen, un jove i un gran.
Clar, jo dic el jove.
Ella diu el jove.
Però és que hi ha un nen que està en un desert i de cop i volta hi ha la llum... Com es diu aquest?
Anakin Skywalker.
Anakin Skywalker, que creix...
No te l'enduïs de copes.
No, de copes no, però aquest és el meu personatge preferit.
Val.
Molt bé.
M'agrada l'escena.
Boníssim.
Mira, jo de copes segur Han Solo. No, és un clàssic, també. Sí, sí.
Han Solo. O el Chewbacca.
Chewbacca?
No, que feia així, feia el crit, no? El Chihuahua.
Perdó? Chihuahua, Radio Estel.
No, el Chihuahua.
El Chihuahua,
l'estudia. A mi que te'n sona.
Era el pelut, el pelutal.
No et confoquis amb un Chihuahua, perquè et sonen igual.
El Chihuahua és petit.
I el preferit, el Yoda.
El Yoda?
Sí.
Ah, sí. El Yoda és molt.
El Baby Yoda, sobretot.
Ah, que hi ha el Baby i el no Baby.
Hi ha el Baby Yoda.
Perquè es fan grans, no?
Perquè es fa...
Suposo, no?
Perquè com la saga s'estira...
Clar, és la nova creació, el Baby Yoda.
Sí.
És boníssim.
Mira'l.
Això qui és, el Chihuahua o el Yoda?
Chihuahua.
El Chihuahua.
Han Solo, que porten el halcón.
Doncs el Chihuahua també és el personatge preferit d'una tal Rosario. És que avui hem tingut moltes respostes. Sembla que...
Rosario, tu.
I en Rafa ha dit que s'aniria a fer unes copes amb en Java.
En Java.
Menjar i copes.
En Rafa és que sempre és...
Sí.
És tan únic.
Tu, escolteu, que hem de fer el sorteig i que se'ns està acabant el temps, per favor.
Va, sisplau.
Júlia, li podem dir que sigui la mà negra?
Sisplau.
No, perdoneu, com es diu això? La mà...
Innocent.
La mà innocent. Perdoneu. Té, de tots aquests papers, en treus un.
Vinga, va.
El que tu vulguis.
Aquest.
Aquest? Té, treu-lo tu i dóna-me'l. Gràcies. Home, guanyadora, ja et tenim. Rosario Ruiz.
Bravo.
Mira.
Rosario Porto.
Ruiz.
Ah.
Com?
Heu vist la sèrie o no?
Sí. Oh, m'agrada molt. Rosario Ruiz, que s'endú la última cistella de l'abril, especial Cabravó, especial esportistes. Ens posarem en contacte amb la Rosario després de respondre a les nostres preguntes i li farem arribar la cistella Cabravó.
Dit i fet. Escolta, que m'ha acabat setmana, eh?
No, qui ho diria, eh? Quina setmana?
Setmana estranya.
Setmana intensa.
Sort que era festa el dimecres.
Sort, sí.
Però escolta'm, déu-n'hi-do, la setmaneta.
Entra en Pedro Sánchez. Va començar el dilluns.
Oh, ja veus. Pedro.
No puc deixar de cantar això,
Jo tampoc.
S'ha enganxat, això.
Sí. Però teníem clar que no marxaria, no?
No les tenia totes, jo, eh?
Ah, jo estava convençuda que no.
Jo pensava que sí, eh?
Que marxaria.
S'ho tenia claríssim.
Jo estic amb en Trias.
Fins a les 11 del matí?
Ho tenia no, jo, de fet, claríssim.
Fins a les 11 i 2 o i 3.
Sí, quan va començar,
va començar el discurs que semblava la cosa que...
Que marxava.
Han passat moltes coses aquesta setmana.
Moltíssimes.
I espera't que la setmana que ve tanquem campanya electoral, eh?
Ja.
Diumenge que ve eleccions.
Mm. Diumenge, dia 12 de maig.
Sí. En fi, cosetes que passen. Un minutet i arribem a les dues.
Espera un moment, perdó, eh?
Què?
Acabem setmana, acabes de dir el que hem passat una mica, setmana que ve, què? Dilluns, com pinta la cosa? Pinta bé?
Pinta molt bé.
Pinta perfecte.
Pinta perfecte, no?
A l'entrevista cultural tenim lo Ramonet, que ens ve a presentar el seu disc Gir.
Fixa't.
Que és una trilogia.
Jo que l'escoltava, lo Ramonet.
I és molt bé.
Molt bo.
Canta tot molt bo.
Una passada el que tenim aquí.
Bueno, hem de carregar piles per les eleccions.
Ai, sí. Jo ja vaig anar a buscar el meu vot per correu ahir, que era l'últim dia.
Per correu?
Sí, mira, vaig agafar el del Parlament Català i el del Parlament Europeu. Mira, així ho tenia tot fet.
Molt bé. Ara que dius vot per correu, també saps què passarà el dilluns? Parlarem amb la ONCE per descobrir el que demanen les persones amb discapacitat visual a l'hora d'anar a votar, que ho tenen molt complicat. I que demanen canviar el sistema de vot. O sigui, serà interessantíssim.
I Santi Rodríguez, número 4 del Partit Popular,
que
també el tindrem amb nosaltres la setmana que ve, una setmana en la que també ens visitaran en aquest estudi, ni més ni menys, compte aquí, eh? Tu te'n recordes, Júlia, de la veu de Cuéntame?
Sí.
Carlos Hipólito?
No.
Doncs el tindrem aquí.
Uau.
El tindrem aquí a la caravana.
Que guai.
Quina
setmana, eh?
Gairebé les dues. Estel, migdia, fabricació pròpia. Nosaltres ho deixem aquí. Fins al proper dilluns. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.